CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Amb el Pau Bonastre a la producció, el Marc Selva i el Dani Puntí Prats al control tècnic, dissabte 9 de setembre del 2023. Venim d'unes hores de dissabte amb la convocatòria del davanter del Barça, Ferran Torres, per disputar el segon partit de la selecció espanyola en aquesta aturada contra Xipre. A Jeremy Pino també l'han cridat, tots dos entren per les baixes per lesió de Marco Asensio i Dani Olmo. I venim d'unes hores de dissabte amb la renúncia d'Alcaraz a jugar a la fase de grups de la Copa Davis a València la setmana que ve, després de perdre les semifinals aquesta matinada de l'Open dels Estats Units contra Medvedev en 4 sets. El català Albert Ramos ocuparà el seu lloc a l'equip espanyol de Copa Davis. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load through the rain, through the flames and through the snow. Sense futbol a primera divisió, a segona, un quart de cinc comença el primer partit d'aquest dissabte, un Burgos-Eibar. A dos quarts de set, el partit estrella del cap de setmana, en duel de gran rivalitat, el Carlos Tartiere entre l'Oviedo i l'Sporting. I a les nou tindrem dos partits, a segona divisió, un Leganés-Osca i un Tenerife-Albacete. A la primera federació avui juguen dos equips catalans. A dos quarts de vuit ho fa el Sabadell, que visita el camp de la Pontferradina, i a dos quarts de deu el Cornellà, que juga al camp del Celta B. A segona federació, qui juga avui és el Manresa. Ho farà a les 7 a casa contra el València a Mestalla. Encara en futbol, en partits de classificació per l'Eurocopa, tenim en joc a aquesta hora el partit de Bèlgica. Gerard Ballera, bona tarda.
Hola, bona tarda. I està guanyant ara mateix el descans el Dalga Arena de Bakú. Azerbaijan 0, Bèlgica 1. Ha marcat el nou jugador de l'Al-Shabab de l'Aràbia Saudita, l'ex-matalasser Yannick Carrasco. Amb aquesta victòria, Bèlgica lidera el grup F amb 10 punts, els mateixos que Àustria.
A les 6 juga Andorra contra Bielorússia, en partit especial per Ildefons Lima, serà el seu últim partit com a local amb la selecció andorrana. I a la mateixa hora, Ucraïna, amb el gironín Sigankov i Dobvik, juga contra Anglaterra. A 3 quarts de 9 veurem el debut d'Espaletti com a seleccionador italià al camp de Macedònia del Nord. Aquesta matinada passada, la fase sud-americana de classificació pel Mundial, Brasil 5, Bolívia 1, amb un gol i una assistència de Rafinha, que ha jugat els 90 minuts, Neymar i Rodrigo han fet un doplet. De fet, Neymar, amb aquests dos gols, ha superat Pelé com el màxim golejador històric de la selecció brasilera. I també s'ha jugat aquesta matinada l'Uruguai 3, Xile 1. També en futbol tenim aquest cap de setmana en joc la primera fase prèvia de la Champions femenina, Gerard.
Sí, i amb una petita sorpresa podríem dir, perquè la Juventus, la subcampiona d'Itàlia, ha quedat eliminada en aquesta primera ronda de la fase prèvia de la Lliga de Campions femenina. Ha perdut els penals contra l'Eintracht de Frankfurt. Dic petita sorpresa perquè l'Eintracht de Frankfurt va quedar tercer a la Bundesliga, és un bon equip, però la Juve havia competit bé en les últimes dues edicions de la fase de grups de la Champions. De fet, ara fa dos anys va arribar fins i tot a quarts de final, posant-li complicat a l'Olímpic de Lió. Doncs els penals, la Juve eliminada. Ara en joc, per exemple, el partit de l'Arsenal contra el París Futbol Club. El París Futbol Club, que és el tercer classificat de la última lliga francesa. L'Arsenal és favorit, en priori, per passar a la següent ronda, però de moment, a l'inici de la segona meitat, Arsenal 0, París Futbol Club 0. I a partir de dos quarts de vuit i tindrem en joc el partit del representant de la Lliga Espanyola, del Llevant, encara que hi hagi vaga a la Lliga Femenina, el Llevant juga a la Champions, a dos quarts de vuit als Països Baixos, 20 Llevant.
En bàsquet al Mundial masculí tenim en joc a aquesta hora el partit pel cinquè lloc. Està del tot sentenciat. Anem cap a Filipines. Dani Aguilar, hola, bona tarda.
Hola, Xavi Puig, bona tarda.
Qui serà cinquè en aquest Mundial, Dani?
Letònia, completant la gran revelació. El paper de revelació d'aquest Mundial està endosant-li una topa a Lituània, 91-60 en aquest partit pel cinquè i sisè lloc, 3-30 per al final del partit. i l'únic que podem rescatar de Lituània són els 16 punts de Roka Jokubaitis, el Blaugrana, que està completant un molt bon Mundial. Abans s'ha definit també el setè lloc, és per Eslovènia de Luka Doncic, que ha guanyat 89-85 Itàlia en el partit de retirada de l'home de la barba de Gigi de Tome. Demà, la gran final, quan faltin 20 minuts per les 3, Alemanya-Sèrbia a 9:45 del matí. El Canadà de Jordi Fernández busca el bronze contra els Estats Units.
Demà la final del Mundial a RAC1, a partir de 3:15 ja ens hi posarem per viure la final d'aquest Mundial masculí de bàsquet. Avui en parlarem d'aquí una estona amb el Dani Aguilar, amb un protagonista català que fa un munt d'anys que és a Alemanya, entrenant el Jesús Ramírez. I avui també en el món del bàsquet farem un truc al president de la Federació Catalana, el Ferran Aril, que la setmana que ve tenim la Lliga Catalana Masculina ACB a Lleida, d'aquí a uns dies tindrem la femenina a la Seu d'Urgell, entre altres categories que totes elles tenen la seva lliga catalana. I avui també serà dia de germans i germanes al Superesports, perquè juntarem el germà Sada, el germà Grimau i la germana Marco a pocs dies del debut oficial de Roger Grimau amb Carles Marco i Víctor Sada com a cos tècnic del Barça de bàsquet per aquesta temporada. Avui al Superesports els Sada, els Marco i els Grimau tindran el seu espai en aquest programa. Qui també juga avui partit de pretemporada és l'Espart Uni Girona contra el Montpellier a les 7 a Calonja, i el Barça Sant Feliuenc també a les 7 juga contra el València a Tarragona. També en pretemporada, en aquest cas masculina, el Real Madrid juga avui un amistós a la Costa del Sol contra el Bayern de Múnich, que entrena l'ex del Real Madrid, Pablo Lasso. El Gran Premi de San Marino de MotoGP ha acabat fa poca estona la cursa sprint amb victòria per Quim Salvador. Bona tarda.
Bona tarda per Jorge Martín, que al matí ha aconseguit la pole i a la tarda ha guanyat l'esprint dominant tota la cursa des de l'arrencada, per davant de Marco Bezzecchi segon i Pecco Bagnaia tercer, exactament el mateix ordre de sortida. El millor dels catalans i el millor de KTM, Dani Pedrosa, 37 anys, a punt de fer-ne 38, retirat des de fa 5 anys, segon gran premi en què participa enguany com a pilot convidat, i està brillant, i de quina manera. De fet, Xavi, Pedrosa ha amenaçat el podi de Bagnaia perquè ha entrat ben a prop del campió, això sí, no li ha arribat a ensenyar roda. Maverick Viñales ha estat sisè, Aleix Espargaró vuitè i Àlex Márquez novè, s'han dut l'últim punt que hi havia en joc en aquest sprint. Marc Márquez ha acabat desè i Pol Espargaró, que ha començat el dia amb dues caigudes a la Q que l'han situat últim a la graella, ha aconseguit la setzena posició en aquest sprint.
Tenim formades les graelles ja per les tres curses de demà, Moto3, Moto2 i MotoGP. Quim?
Doncs sí, a MotoGP, com et deia, Pol de Jorge Martín per davant de Bezzecchi i Bagnaia, la segona fila tres catalans, Maverick Viñales quart, Dani Pedrosa cinquè i Aleix Espargaró sisè. Marc Márquez és novè a tercera fila. Àlex Márquez sortirà 11è des de la quarta. Pol Espargaró, com et deia, que tancarà la graella de MotoGP. A Moto2 la pole position és per Celestino Vietti per davant del líder Pedro Acosta, que arrencarà segon. Els catalans, de fet el català Jeremy Alcoba 18è, perquè Albert Arenas es va luxar l'espatlla esquerra en una caiguda i es baixa pel que resta de Gran Premi. La graella de Moto3 l'encapçalarà des de la pole Jaume Macià. Xavi Artigas, l'únic català de la categoria petita, arrencarà 20è, no ha superat la Q.
Ciclisme, la Vuelta a Espanya, 14a etapa en marxa, 156 quilòmetres, en final a l'Arra Belagua, a final en Port de Primera. Albert Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com tenim l'etapa?
Doncs mira, 50 quilòmetres pel final, els ciclistes estan pujant al segon port del dia, ja s'ha coronat l'or cert de categoria especial, ara pujant la Rau, també de categoria especial, 4 quilòmetres per coronar el port, amb Renko Evenepoel i Romain Bardet formen el cap de cursa. El belga Caí es va quedar sense opcions a la general, va perdre més de 27 minuts al Tourmalet i avui doncs vol reivindicar-se i com a mínim guanyar aquesta 14a etapa de la Vuelta. En una escapada massiva, però s'han anat perdent unitats i han quedat aquests dos homes, Evenepoel i Bardet, que de moment ocupen aquest cap de cursa. Tenen 5 minuts de marge sobre el grup de favorits, en què fa poc hi ha hagut moviments. De fet, ha atacat Juan Ayuso, ha intentat marxar de la resta de favorits, però, vaja, darrere seu han saltat Roglic, Vingegaard, Kuss, Mas, i ha hagut d'aturar-se perquè veia que amb aquest atac no feia res de res, no feia diferències, i, per tant, torna la tranquil·litat al gran grup. Després de coronar aquest port, queden 2,6 quilòmetres, encara hauran d'afrontar aquesta ascensió final que deies, a primera categoria. Veurem si allà s'acaben de desencadenar ja la batalla, la guerra final entre els favorits. Recordem que Sepkus és el líder amb 1 minut 37 segons d'avantatge sobre Primo Roglic.
Aquest triplet de Jumbo al capdavant de la General, amb Kus, Roglic i Vingegaard, que ara mateix ocuparien el podi a Madrid d'aquí a una setmana llarga. A l'Open dels Estats Units de tennis, avui és dia de final femenina, serà a les 10 de la nit i la jugaran la que serà nova, número 1 del món a partir de dilluns, la bielorussa Sabalenka i la nord-americana Coco Gauff. I aquesta matinada passada, com dèiem, Carlos Alcaraz, que s'ha eliminat a les semifinals contra el rus Medvedev en 4 sets. Medvedev i Djokovic jugaran demà diumenge a les 10 de la nit la final masculina. A la Lliga Sobal d'handbol, ahir victòria del Fracking Granollers contra el Nava. Avui, d'aquí a mitja hora llarga, 3:45, el Barça juga a la pista del Bidasoa. I en futbol sala, el Superesport, serem al Palau Blaugrana per viure el partit de la segona jornada entre el Barça i el Peñíscola. Serà a les 7 amb el possible debut de Yepes amb la samarreta del Barça. Avui és segon dia de competició al Mundial de Rugby. A aquesta hora tenim un partit en joc i un resultat ja definitiu.
Sí, tenim un Irlanda-Romania. El tram final d'aquesta primera meitat s'ha guanyat Irlanda, 19-8 contra Romania. Ja ha jugat Itàlia, ha guanyat, era previsible, contra Namíbia. Itàlia ha acabat guanyant 52-8.
A les 6 una Austràlia-Geòrgia i a les 9 i el viurem al Superesports amb el Francesc Gómez, amb el Cugat Comas i amb algun convidat extra, l'Anglaterra-Argentina. Avui traca final de la bona per arribar a les 11 i que arrenqui el Tu diràs. Ahir recordem en el partit inaugural, encara té ressaca a aquesta hora, Cugat Comas, victòria de França contra Nova Zelanda.
Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
Dani Aguilar, s'ha acabat ja la lluita pel cinquè lloc al Mundial de Bàsquet?
S'ha acabat, i Letònia, que en la seva primera participació completa en Mundial espectacular. 98-63 han guanyat els letons a Lituània, per tant, la gran revelació, llevat de la final, evidentment, de la presència d'Alemanya a la final, és aquesta Letònia, deixa-m'ho dir, amb jugadors formats a casa nostra, com per exemple tenim a Artur Zagars, que ha fet un tros de Mundial, el jugador format al Joventut de Badalona. Tenim a Rodions Kuruks, que també ha fet un gran Mundial, en aquest cas jugador format al Barça, i un ex-blaugrana com Roland Smits, avui autor de 17 punts. Per tant, Letònia, que s'erigeix com una de les grans revelacions d'aquest Mundial de Manila.
Tornem d'aquí una estona, Dani, fins ara.
Fins ara.
Ens actualitzem amb el Pol Prats. Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Ho anirem fent al llarg del programa. M'imagino que molt pendents del Marroc, Pol.
Doncs sí, comencem pel Marroc, perquè el balanç de víctimes pel terratrèmol ja ha superat la barrera dels 1.000 morts. Segons l'últim balanç de les autoritats del país, també hi ha més de 1.200 ferits, i d'aquests més de 700 estan en estat crític. Són xifres, però, provisionals, que podrien ballar durant la tarda, perquè encara no s'ha pogut accedir a molts dels pobles afectats, també perquè la ciutat més propera a l'epicentre del sisme, Marràqueix, encara hi ha edificis per desenrunar. Anem cap allà en directe, corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà.
Però sí, passades les 3, el Ministeri d'Interior ha informat per quarta vegada aquesta xifra, que puja 1.037 persones mortes, 1.204 ferits, 721 en estat greu, i sobretot els morts es centren en la regió d'Al-Huz, que és la que queda al sud de Marràqueix, entre Marràqueix i el mont Tubkal. Allà ja s'han registrat 542 persones mortes. Ha estat el seisme més fort que mai ha registrat el Marroc, i els experts avisen que les properes hores podria haver rèpliques, i és la gran, el gran temor, la gran pregunta. Precisament fa pocs minuts una dona s'acostava a nosaltres aquí a Marràqueix i ens demanava si sabíem res de si era possible que hi hagués noves rèpliques, però ara per ara és una pregunta que ningú té resposta. Per tant, el país per ara, ara per ara, volcat al màxim en intentar rescatar les màximes persones de davall i les runes, i seguir accedint a tots aquests petits pobles d'aquest punt difícil molt proper a l'epicentre del terratrèmol.
Doncs evidentment seguirem molt pendents d'aquestes actualitzacions. Mentrestant, les Nacions Unides, la Unió Europea i països com els Estats Units, França, Alemanya, també Espanya, ja han ofert ajuda humanitària al Marroc. Ho han fet durant l'estrena de la cimera del G20, que ha arrencat aquest matí a l'Índia. El primer gran acord de la trobada ha estat sobre la guerra d'Ucraïna, i no precisament per donar bones notícies. Els líders del G20 han evitat condemnar la invasió russa i han optat per fer una crida a respectar la integritat territorial de tots els països. Això sí, sense condemnar explícitament aquest conflicte.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i un quart de cinc, fem una pausa, i a la tornada mirarem cap a l'Espanyol després de la victòria i contundent 1-4 al camp del Llevant, d'aquest lideratge provisional. Ho farem amb el Roger Requena, amb el Xavier Fina i amb l'Oriol Vidal.
Superesports amb Xavi Puig.
Caminante. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Camins Naturals d'Espanya. Tria el teu camí. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí. Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
RAC més 1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la pedregada de Ponent de l'any 2012.
A principis de setembre de l'any 2012, una forta pedregada va afectar les comarques de Ponent.
I em truca ma germà i diu, Carme, està tot trinxat, i hòstia.
Eren quarts de set de la tarda i de sobte es va fer de nit.
Que semblava que hagués passat, no sé, com un huracà.
Durant dues hores, els aiguats i les pedregades vam destrossar finestres de cases, vehicles i collites senceres.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Ah, boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilà, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC1?
No.
Escolteu RAC1?
Espera, espera. Són nits de RAC1.
Això, això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
seran nits de RAC1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC1. Tots som 1.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Nico, espera en Puado i Salvi. Encara Nico, prova, ell, gol! Gol, 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 gol.
Ni ganando íbamos a conseguir el objetivo, ni perdiendo se acababa todo, porque luego iremos al campo del posible colista y diremos que allí se ganan los ascensos. Siempre hay un tópico que decir. Está claro que el partido ha sido muy bueno, pero tenemos que tener tranquilidad, igual que si hubiéramos perdido, con la calma siempre, seguir trabajando, seguir mejorando, seguir creyendo en los nuestros y en lo nuestro, y a partir de ahí pues todo será bastante más sencillo.
Què faríem sense els tòpics, Lluís García, també en el món del futbol, de poc que no ens els tregui així de les primeres de canvi. Roger Requena, Diari Ara, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavier Fina, un home que ens posa llum de tant en tant aquí al Superesports, a la situació de l'Espanyol. Hola, Xavier, bona tarda.
Què tal? Molt bé, molt bé, molt content.
I Televisió de Catalunya, Oriol Vidal. Hola, Oriol, bona tarda.
Hola, salutacions a tots.
Igualment, salutat a tots. Esteu 1-4 al camp del Llevant, deia Lluís García Roger, que no és per llançar, evidentment, les campanes al vol, no, que es diu, però la imatge ahir de l'Espanyol és perquè l'aficionat Perico comenci a pensar que potser sí que serà un any només a l'infern i que l'any que ve tornarà a ser a primera divisió, no?
Esperem que sigui així. Jo crec que el més important és l'actitud, no? Com ha entrat l'equip a segona, que al final, clar, és un cop baixar de categoria per jugadors, per un club, no?, que històricament doncs el tenim vist a primera i que és de primera, no?, i que entrin amb aquesta actitud, amb aquesta humilitat, no?, jo crec que és clau, no?, trobar la gana al final, no?, per aconseguir l'ascens.
Vas esvair dubtes, Xavier, ahir o no?
Sí, jo tampoc en tenia, no és que en tingués molts de dubtes, però ahir va fer il·lusió, diguem-ne, i es veia una actitud, com diu el Roger, que per mi ja dos gestos molt importants i que igual són, no són dels que més es destaquen, perquè sempre destaquem els gols i aquestes coses, que són aquelles dues jugades defensives on Cabrera, on Calero primer i Cabrera després celebren com si haguessin marcat un gol una jugada defensiva, i per mi això és allò, és d'aquests petits indicadors que fan que un sigui optimista amb això, amb l'actitud i amb que estem tots, diguem-ne, convençuts o amb ganes de que això duri tot, almenys possible.
Aquesta capacitat golejadora, Oriol, que està demostrant l'equip també, almenys en aquestes primeres 5 jornades de Lliga.
Sí, i més ahir faltant homes com Keita Baldé, faltant Martin Braithwaite, que va ser l'home referència. La veritat és que hi havia una certa por al veure que l'Espanyol, pel que fa als golejadors, doncs potser li faltaria aquest fons armari que acostuma a tenir en la resta de jornades, però, escolteu, jo, a banda de tot el que han dit, el que detecto, i veient-ho ahir en directe al Ciutat de València, és un clic, no? Ahir sí que em va semblar que per fi l'equip es creia del tot Luis García. No sé si Calleja, amb aquest desafiament de dir que el Llevant era el millor equip de la categoria, que era millor de l'Espanyol, va contribuir-hi, perquè la veritat és que ahir jo vaig veure l'Espanyol reconeixible que m'esperava de Luis García, havent-lo vist a l'Adam, no? Un Espanyol molt agressiu, amb ganes de tocar la pilota, però també molt ferm amb la pressió, arriscant fins i tot amb moltes latituds al camp, on normalment diries que no és gaire prudent anar-hi, i ahir la veritat és que es va veure un equip en gana atacant i també defensant, i això em sembla que és la millor notícia.
Que l'Asterix, no sé si és que el rival ahir també, Roger, és dels agraïts de jugar-hi en contra, no? Que no se'n trobarà segurament molts com aquests, l'Espanyol, al llarg d'aquesta temporada.
Sí, segurament els equips, jo crec que ho analitzin, no? El partit que va fer Llevant, sabran què no s'ha de fer, no? I primer, provocar un equip que amb potencial, no? I segon, donar-li espais, no? Perquè veiem que amb Expósito, amb Melamed, amb Lozano, amb Puado, entre línies, aquest equip et pot fer molt mal, no? Tant en possessions estàtiques com corrent amb velocitat.
Però sí que vam veure aquesta agressivitat que deia l'Oriol, Xavier, de l'equip, això que des del primer dia, quan va seure's per primera vegada com a entrenador de l'Espanyol, Luis García ho deia, que volia un equip que mossegués a àrea contrària.
Sí, sí. No, i o sigui, l'agressivitat està clara i després hi ha una cosa que és, a mi, perdoneu, jo dels quatre que estem aquí segur que sóc el que en sé menys de futbol, i hi ha una cosa que és que, en general, els millors han de guanyar. I aleshores, allò que vam aprendre al pati del col·legi ahir, amb gent com això, com Edo Expósito, com el Nico, que toca dir ara mateix que l'hem de renovar immediatament, i que és la màxima urgència que té Garagarza en aquests moments. Fins i tot, i estan d'acord amb el que dieu, que quan juguem contra equips que es tanquin absolutament, que no juguin com juga el Llevant, etcètera, etcètera, ho tindrem més difícil, aquests jugadors que són tan bons, o tan millors, en tot cas, que els que tenen al davant, ho han de resoldre d'una altra manera, no amb tanta superioritat com ahir, però d'una altra manera. I per tant, jo crec que poder... O sigui, l'agressivitat és important, el convenciment és important, Calero i Cabrera enxufats són importants, però després la qualitat és molt important, i això, si tenim aquesta qualitat sense perdre l'esperit d'aquesta agressivitat, etc., jo crec que evidentment serà molt complicat, i partit a partit i tot el que vulgueu, però és que no, vaja, ha de sortir bé i hem de ser optimistes, clarament.
És que Nico, Oriol, l'arribada de Luis García li ha canviat la vida, era un jugador absolutament residual fins que va arribar ja a primera, Luis García, i vés a saber on seria si no arriba Luis García la temporada passada, vés a saber ara on estaria jugant Nico Melamed.
Sí, sí, un Nico que fins i tot es va plantejar la sessió mitja temporada l'any passat, perquè per Diego Martínez era residual, i jo crec que per aquí va començar a perdre autoritat Diego Martínez, no? Perquè si vols bastir un projecte de futur, tu has de creure amb els nanos del planter que et surten i amb els nanos de talent, que és evident que en 10 minuts cada tant no et faran la progressió que necessiten. Jo sempre poso l'exemple de l'Atlètic Club, el Sancet, els Berenguer, tota aquesta lleva quan van debutar, és que jo crec que pocs donaven un duro per ells, i ha estat
a còpia de fer partits, a còpia d'entrar en els plans, a còpia de sentir que la parròquia els venera perquè són nanos producte de l'EFAMA, doncs que han crescut i que pràcticament ara són insubstituïbles, no? Doncs jo crec que l'Espanyol aquí no ha fet una aposta decidida per nanos que són de talent descaradíssim, com vam veure ahir. Evidentment, a Nico li ve molt i molt petit a la segona divisió, perquè ahir es va veure, feia absolutament el que volia, i ara això sí, el que ha d'aconseguir és una regularitat, mantenir aquest nivell, que no serà fàcil, perquè evidentment em sembla que els mercats seran molt estrets i molt durs també a partir d'ara.
Que no tingui pressa, però, de marxar de segona, Xavier, com a mínim aquesta temporada, no. Que s'hi estigui a segona divisió.
Bueno, i que marxi de segona...
Amb l'Espanyol.
Que marxem tots junts, també, diguem-ne, de segona. O sigui, la clau seria aquesta. Que
I, home, no em llegiu, no em llegiu de forma perversa, home.
Exacte, clar. O sigui, que jo vull que tingui pressa de marxar de segona i que marxem junts. I hi ha un petit detall que és molt important, que és que jugui al seu lloc. És a dir, hi ha aquesta... diguem-ne, aquesta lògica que des de la ignorància s'ha de reivindicar, que és dir, escolti, té un jugador amb una categoria, amb una classe absoluta, que té un paper important a l'equip, aquest paper important a l'equip ha de fer que jugui en el seu lloc, per tant, que no el tinguis enganxadíssim en banda i amb una tensió defensiva absoluta, i després això s'ha de veure reflectit amb un contracte just amb allò que ofereix aquest jugador i tot aquesta, tot aquest seguit d'arguments són els que l'Espanyol s'ha de fer fort i això, i ahir feia il·lusió que dels 11 titular n'hi havia 5 del planter i que dels 4 gols, els 4 van ser del planter i això que alguns fa anys, mesos i anys que reivindiquem, sembla que teníem una mica de raó, no? I que per aquí ve la sortida i ve la solució als problemes estructurals d'aquest club.
Sí, de fet, és segurament el punt de partida o per on ha de venir la solució, com diu el Xavier, és per això, per creure, és a dir, per realment cobrar-ne 15 per Montes, però alhora poder renovar Pol Lozano, quedar-te Nico Melamed, Roger.
Exacte. Sí, a mi el cas Melamed em recorda, salvant les distàncies, no? Una mica als inicis de Dardé amb Quique Sánchez Flores. Dardé va començar a la banda, era un jugador gairebé, sí, entre cometes, marginal.
Absolutament.
Arriba Rubi, entén a què ha de jugar l'Espanyol, quan té Dardé, quan té Roca, quan té Melendo, i diu, vinga, doncs posem-nos a jugar, no? Doncs jo crec que Luis García ha entès quin material tenia, quina matèria prima, i l'està sabent explotar, i efectivament, és que l'Espanyol només té un camí, que és revaloritzar de jugadors, vendre bé Montes, saber lligar els del planter, que aquesta és l'altra, no? que venim de Melendo, que ha marxat gratis, Pedrosa ha marxat gratis, Pau López va marxar gratis. Quants diners costen aquests jugadors? I Melamed ja em consta que té interessos importants de primera, i faria bé l'Espanyol i Xenda d'oferir-li un bon contracte ja, i no esperar més.
Ahir Minuto Puado falla aquella ocasió, Oriol, i què vas pensar?
No, home, em va semblar un pèl còmic, perquè veníem d'una jugada molt semblant al dia de la Morevieta, també al començament del partit, també amb assistència de Jofre, que potser també hem de valorar, doncs, el grapat d'assistències que està fent Jofre, o de jugades que podrien haver estat assistències en aquest començament de temporada. Però, esclar, en principi preveies un partit molt més igualat, el que passa que de seguida es va veure que l'Espanyol estava molt més ben posicionat, molt més ben convençut, perquè la veritat és que el Llevant, més enllà del seu extraordinari golejador, doncs no va oferir bones sensacions. El mateix Ander Capa, que Garagarza coneix molt bé, doncs ahir pràcticament va ser un ninot davant Nico Melamed, no? Vull dir que de seguida diríem que els retrets que podria originar aquella jugada, doncs van acabar passant a millor vida, perquè es veia un Espanyol molt superior. Em sembla que al quart d'hora ja l'Espanyol havia ocasionat 5 accions clares de gol, i aleshores dius, home, molt s'ha de torçar el tema avui, que podia ser per cansament, per l'estat de la gespa, que va ser lamentable, com van deixar allò pràcticament anegat, però bé, no els hi va sortir tampoc aquest pla.
Ahir fins i tot...
Home, i a mi em sembla...
Digues, Xavier.
No, que parlàveu de Calleja fa un moment... I destaquem molt la provocació positiva que va generar les seves declaracions prèvies, però jo destacaria les posteriors, que va dir allò de dir, a veure, i d'Espanyol solo hay uno en segunda división, no? Volguem dir, amb una com aquesta no ens hi tornarem a trobar. Això és un risc, perquè clar, perquè som el gran rival a batre, però
és molt important, d'altra banda, de dir, escolteu, aquí tothom sap que quan passa l'Espanyol per aquí és important, i en aquest sentit a mi em sembla destacable. I de l'altra banda, parlat del planter, a mi em sembla que hem d'estar contents i alhora indignats que Omar no hagi aparegut fins fa una setmana. Allà hi havia una autopista que la veiem tots, i resulta que es podia posar un peatge en aquella autopista, no? Doncs, home, contents de finalment haver-lo posat, però una mica enfadats de no haver-li posat remei una mica abans, perquè Omar, entre Omar i Òscar Gil, jo crec que no hi ha color.
Sí, perquè hi havia hagut oportunitats, no? Diríem, Roger, o almenys Òscar Gil, diríem que havia obert la porta diverses vegades, a dir, provem-ho com a mínim, no?
Inclús
la temporada passada.
Sí, no, ja hi ha porta temporades, com a mínim deixant les portes obertes a, bueno, qui vol discutir la posició, no? Però clar, al final, qui tenia darrere, no? Venim de Miguelón, que s'ha pagat el que s'ha pagat i que tampoc no ha convençut, no? I tants laterals que al final han acabat fent bo a Javi López, no? Que tant ens queixàvem alguns, no? Doncs al final l'acabarem enyorant, no?
Parlant de laterals, com enteneu el fenomen Ramon Ramos? Vull dir, aquesta bogeria col·lectiva que hi ha entre la gent de l'Espanyol amb Ramon. Vull dir, és una cosa... No té una lògica explicativa, això, no? Vull dir, hem d'anar al més enllà gairebé per trobar el per què ha caigut tan bé aquest home des del minut 1 que ha entrat al terreny de joc. Ara, Oriol, tu tens una explicació, sí, o no?
Sí que la tinc. I, de fet, jo crec que ve a veure una mica amb la por aquesta que tenia el Xavi sobre si l'Espanyol ara tothom se'l mirarà com el rival a batre. Jo penso que de cara al vestidor de l'Espanyol, el fet de sentir-se el gran engrescat després d'un any de tanta penúria com l'anterior, el farà créixer. Ahir vam veure un equip crescut i penso que com millor li vagin les coses, més pot créixer, perquè evidentment els jugadors se sentiran doncs més alliberats que mai, i es pot produir una mica l'efecte semblant a la temporada amb Vicente Moreno, no? Que quan l'equip va agafar volada, tot i que aquest any és molt llarg i jo tinc por de desplaçaments com Tenerife, equips com l'Oviedo, que se saben els perquès de la temporada, de la competició al 100%, aquí es pot patir, i jo penso que no serà ni molt menys, jo considero, encara no serà ni molt menys una desfilada militar el que farà l'Espanyol. Però sobre el tema aquest de Ramon, jo crec que ho personalitza molt bé, no? Al cap i a la fi, la gent el que vol és passar-s'ho bé, també. I aquest home té aquest punt d'inconsciència en fi, ara provaré això, ja veuràs ara quina filigrana, ara faig aquest canvi de ritme que ningú s'espera. Té aquest punt de bogeria que penso que connecta molt bé amb les ganes de l'aficionat de dir, escolta, estem passant d'etapa, ara ens toca gaudir, ens toca viure un any per reconstruir, i aquest tio doncs té aquest punt de centricitat que ens va bé, tot i que després jo i que estava pràcticament en la línia de la defensa en el primer temps, patia cada cop que ell havia d'entomar els defenses rivals, perquè el veies que ni es perfila bé, ni després sap corregir, intenta parar-los amb el braç quan dius, mare meva, que t'estàs jugant al penal. Aquí hi ha molta feina per fer. És veritat que és molt jove, és veritat que Luis García, de la mateixa manera que ha canviat a Omar, també pot fer-ho amb Ramon, però caldrà picar pedra, perquè és la nit i el dia que toma atacant i defensant.
L'efecte Ramon, Xavier, com l'analitzes tu?
Sí, no, home, jo és que hi ha un punt que o sigui, l'Oriol, la part esotèrica, perica, l'entén molt més l'Oriol que jo, sempre. I a mi se m'escapa, o sigui, se m'escapa una mica, perquè jo sóc com més fidel a les arrels, no? I aleshores jo m'agradaria que tot fos una mica més consistent, no? I la part aquesta de frivolité se m'escapa, no? Se m'escapa, no critico a ningú i em sembla molt bé que ho facin, però estic una mica allò, amb el Joan Camí, per entendre'ns, no? Quan deia, ostres, que els dos minuts s'aplaudeixi a Bradway, que va fugir de la concentració, que de cop sigui un ídol Ramon, i que xiuli com a xiula Cabrera, que ahir va fer un partidàs,
A mi em dol, no? Perquè
però Xavi, aquest... tot té una lògica. Tu a Braithwaite l'estimules de seguida perquè dius aquest home s'ha de posar les piles, sí. És important que es cregui el rei del mambo i que espavili. I Cabrera, doncs home, tens un uruguaià que ja saps que quan més els piques, doncs millor. Evidentment, jo et penso que l'altre dia no se'l xiulava, no es xiulava el Lele, es xiulava que precisament tenia Ramon lliure de marca tota la primera part i fins al minut 40 no li va fer una, sí, sí, una passada en condicions. Clar, si tens un lateral, sí, que se te va com a extrem, aprofita'l, no?, si està lliure de marca.
Sí, sí.
I no, crec no, que anava més per aquí que no pas amb les dèries aquestes, sí, que sí, a mi però també
les dèries són com molt... Jo tinc un sentiment molt paternal, que no paternalista, sí, no? I aleshores és dir... Me'ls estimo una mica els jugadors en aquest sentit, no? I aleshores, ostres, que no me'ls... O sigui, evidentment, els meus preferits són els que són, no? I clar, i el Nico no me'l toquis i tal, però finalment el Lele s'ha fet dels nostres i és dels nostres i ahir va fer un partidàs i aleshores dir, hosti, no ho fem, no? I el Ramon l'any que ve se n'anirà i el Braithwaite s'hi ha quedat perquè no hi ha més remei. Llavors, entenc, eh? O sigui, no t'estic porrant la contrària, Oriol, sinó hi ha aquest punt de dir, ei, que som l'espanyol i que som fidels als nostres i que som, no som la força d'un sentiment, doncs siguem sentimentals amb els que més es mereixen aquest sentiment i evidentment no vull imposar ningú ni aquest sentiment ni res, però a mi hi ha un punt que em sembla que té un punt d'injustícia això, no? Sí. Perquè i això em sembla molt frívol, però no ho entenc, o sigui, jo estic amb el Xavi, aquí, no acabo d'entendre què passa amb el Ramon, no? Perquè a més, hòstia, el gol ens el van marcar perquè se li va anar a l'extrem d'una manera.
I l'altre dia també, a casa, vull dir que defensivament...
Exacte, i el dia de la Morevieta també, i dius, bueno, o sigui, aquí tots celebrant que sigui una autopista, no? I a l'Òscar Gil, que és un bon nano, que també és una altra autopista, bueno, l'hem matxacat d'una manera terrible.
Tu entens, Roger, la Ramon mania o no?
És complicat d'entendre, jo crec que hi ha un punt de cachondeo, que això és evident, no? Però també potser hi ha un punt d'agraïment de veure algun lateral, jo feia temps que no veia un lateral tan profund a l'Espanyol, no? I també de dir, bueno, és un noi que ve de fora, no? I al final entenc que la gent, després de veure com jugadors com José Lu, Dardé, Montes, el mateix Braithwaite, no? Hosti, quan veus tanta gent que vol marxar, els que arriben dius, home, per poc que em donis, no?, que t'acabaré estimant, sí, una mica, no? I això també entenc que de cara al jugador reconfortant, no? Jo crec que ni ell mateix, no?, deu ser que va ara mateix del tot conscient, no?, del que li està passant, no?, de dir, hosti, Diego Martínez ni em parlava allò Olympiacos i aquí ja, d'aquí poc em faran una penya, no?
Bueno, sí, no el trigarà gaire, eh? I segur que serà la setmana... Jo estic convençut que aquesta setmana... el recompte de samarretes venudes a les botigues de l'Espanyol d'aquesta setmana fins que hi hagi el perill contra l'Aldenc, la més venuda i qui es posarà més el nom serà Ramon. Estic convençut.
Home, algun veurem.
Jo crec que
d'aquest desplaçament, sí? Ramon era el gran reclam dels aficionats, és que era el que buscaven, era Luis García, Fuado, Nico, però Ramon, sobretot vull la foto amb Ramon, que és l'home del moment.
I jo crec aquestes, hi ha una cosa que potser coses, no estem valorant, que és molt tonta, perdoneu, perquè és tonta, però que és el nom, o sigui, que es digui Ramon.
I tant.
O sigui, Ramon és màrqueting.
És màrqueting, Ramon és un dels noms...
És anti-màrqueting.
És anti-màrqueting, Ramon, és allò, en el naming, o sigui, Ramon, tu dius, va, vull posar un jugador un nom... mai es dirà Ramon. Ramon és un nom en extinció, o sigui, no, ningú coneix cap nen que es digui Ramon i ens apareix aquest lateral que es diu Ramon. I ara, més seriosament, cap al final del partit van haver dos o tres o quatre moments que es va aturar, diguem, o sigui, i aquella aturada va ser perquè Luis García, estic segur que li havia dit, escolta, ara no toca allò accelerar el partit, frenar i tirar enrere. I ho va fer el Ramon, això, també. Per tant, és algú que, i estic segur que escolta l'entrenador, no? Per tant, bueno, siguem una mica també optimistes en aquest sentit, no? De que Luis García li pot ensenyar moltes coses.
Estava mirant l'Idescat, a veure quants Ramons hi havia, si no estaria en un 8%, més o menys, de percentatge. Encara em sembla més dels que em pensava, perquè em pensava que Ramon avui dia es posava pocs,
Ho has de mirar per edats,
això del futbol,
sí, per edats.
Això del futbol, no, és molt estrany. Jo recordo quan Riera va venir a l'Espanyol, sí, que, bé, amb l'Otina era residual, l'Espanyol el va cedir el Manchester City, si no recordo malament, que evidentment encara no era doncs, l'entitat que és ara, no? I no li acabaven de trobar lloc, havien fet una inversió molt bona contra el Mallorca, i va haver-hi un Ciutat de Barcelona que tota la corba jove va començar a animar-lo així mitjan conya, volguem dir que aquest nano no li surt res, està acabat, no hi ha res a fer. El tio s'ho va començar a creure, li van sortir quatre slàloms i a partir d'aleshores cap amunt, cap amunt, cap amunt, i bé, el... va ajudar els tres taurons, el Luis García, el Tamudi, el de la Penya, i va arribar a ser internacional. Vull dir que...
la selecció, sí, sí, que ja...
De vegades
no ho sap mai. Temporada del Valverde de la primera volta, sí. Famosa.
Sí, mira, nascuts entre el 2010 i el 19, en aquestes dades, 293 Ramons, només. Vull dir que
són, és que
són
clar,
molts pocs Ramons.
Molt ara pocs. Es dispararà. Ara sí, recuperaran.
Sí. Ara ja veuràs, que es preparin, que el Ramon començarà a pujar la línia cap amunt i diràs què passa, què passa.
L'aposta dels pericos hauria de ser, si pugem... vinc a posar Ramons als fills. O sigui, hauria de ser una
bueno,
cosa
primer així. Primer n'has de tenir, eh?
Que això per això dic, jo no hi entro aquí ja perquè jo tinc la feina feta, però els que vinguin després han de, clar, canviar nom no tampoc és plan, però els que vinguin.
Ramon Ramos va ser l'últim en arribar, amb Keita Balde, amb Salvi i amb Pere Milla, més els retorns de Xofre Carreras, que abans l'esmentava també l'Oriol, i del Pol Lozano. Ha estat un mercat, però, amb suspens, Roger? Perquè fins l'última setmana la feina de Garagarza estava bastant allò qüestionada, eh?
Clar, al final aquí veiem el que arriba, no? Però a mi m'agradaria saber quina capacitat d'inversió se li va dir a Garagarza que tenia, no? Perquè encara que l'Espanyol segurament tenia marge per pagar traspassos, no? Però a nivell salarial condiciona molt, no? Tota la caiguda d'ingressos ordinaris, no? I també el fet que el propietari no pugui injectar diners, no? Això fa molt, no? Perquè estem veient clubs com el Betis a primera, el mateix Saragossa a segona, no? Que estan ampliant capital i al final això és un desavantatge competitiu, no? Si l'Espanyol no té ingressos afegits, no? Si no sap vendre bé, si no té ampliacions de capital, si perd patrocinadors, clar, al final tot això és una roda, no? que es va fent gran. Per tant, una persona, Garagarza, que sigui capaç de treure suc per Montes, que sigui capaç de fitxar barat i bé, doncs crec que és el pas, el clic que necessitava l'Espanyol per començar, doncs això, no? A tornar a créixer, perquè al final la dinàmica que veníem era de pagar grans traspassos, Embarbes, Raúl de Tomàs, Vadillos, per jugadors que al final marxen per la porta del darrere, i el més preocupant és que gairebé deixant poc o res, no? I que al final és una situació que compromet molt el futur del club.
Bon mercat, Oriol, finalment, per l'Espanyol?
Finalment sí, teníem dubtes sobre la figura o no que substituís Sergi Darder, perquè per mi és que ara hi hagi la sensació de despetxar tot el món perico, que ara tothom se n'en fot del Darder i del Mallorca i tal. Jo per mi continua sent una baixa,
totalment,
però tremendíssima. Vull dir que qui vulgui enganyar, que s'enganyi. Qui es pensi que Luis García li és igual estar sense el Sergi que amb ell, em sembla que s'equivoca, per més que ara l'equip encadenés 4 o 5 victòries. Jo penso que no té res a veure, era un jugador importantíssim des de tots els plans, i crec que l'Espanyol el trobarà a faltar més tard que d'hora, i sobretot el trobarà a faltar si puja a primera, perquè per aquest any jo crec que està molt bé l'equip que s'ha confeccionat, però a mi em fa una mica de por el retorn a l'elit, veure quants jugadors realment et poden ser vàlids per viure plàcidament, no viure angoixat, perquè de la mateixa manera que podem pensar que l'Espanyol pot anar mitjanament bé a segona, a primera tota aquesta empenta també ha de rebre una injecció, perquè és que si no la costarà tant als jugadors com a la parròquia, ostres, ara se'n tornem i el patiment aquest, saps? Però bé, no... Penso que està en bones mans el tema, perquè Garagarza, això que deia el Xavi, que moltes coses no les entenc, també m'ha estranyat a mi que connectés sobretot amb el públic jove, no? Perquè és una persona així com del futbol d'abans, una mica amb aquestes formes a l'antiga, un saber, no?, amb les formes, una mica desconcertant amb aquests silencis, però un tio que...
Silencis són inquietants, Oriol, és veritat, són inquietants.
Sí, sí, sí. Però que l'home, doncs finalment veus que va redreçant la casa, no?, i que té les idees molt clares. Escolta, poso el filial a Manolo González, i si no surt bé, és igual, i si baixem, és igual, continuarà sent ell l'entrenador. Doncs, hosti, jo crec que això la gent ho agraeix, perquè veus que com a mínim hi ha un pla, una estratègia, no a tot això que ha caracteritzat l'etapa Chen, que és, bueno, ara trec això, ara poso l'altre, ara tornem a començar, ara em carrego el director esportiu quan ningú ho espera, no? I penso que el fet de veure que hi ha un rumb, doncs com a mínim això, si més no, els nous pericos els ha calmat. Els veterans em sembla que ja estan criats en l'escepticisme i amb la resignació moltes vegades i costa més, però penso que és un home que, ell ja ho diu, que no és un fitxador, però que sí que és un bon gestor de fitxatges, no?
I ahir carregava maletes amb material, ens explicava l'Edu des de la ciutat de València, vull dir que sortia del vestidor carregat, vull dir que és un home implicat fins i tot en aquest sentit per carregar les maletes a l'autocar. A tu, Garagarza, què, Xavier?
Jo sóc Team Garagarza absolut. O sigui, jo crec que...
Team Ramon i Team Garagarza,
sobretot sóc Team Garagarza en aquests moments. Evidentment, o sigui, comparteixo, m'ha agradat molt l'exposició de l'Oriol, la comparteixo molt. Fa pena lo del Sergi i jo crec que hi ha més sentiment d'això, de, no? Els pericos estem més despechaos que una altra cosa, no? I perquè hi hagi aquest sentiment, el que hi ha d'haver hagut abans és amor, no? I només des de l'amor un se sent dolgut, no? I per tant, clar que dol. Lo del Sergi futbolísticament és insubstituïble, i és cert que l'enyorarem més si tornem a primera que no pas a segona. A mi lo del Garagarza m'agrada molt. Des d'aquí vull reivindicar que jo crec que des de l'entorn se l'ha tractat pitjor del que es mereix, per raons que a mi se m'escapen una mica i que jo crec que a determinats entorns li hem de fer un cas relatiu, i això potser és impopular, però jo crec que l'Espanyol ha de sanejar, digue, ha de naturalitzar els seus entorns, no? I jo estic molt a favor dels entorns naturalitzats, i quan dic naturalitzats vull dir els que representen els mitjans generalistes, com vosaltres i com altres emissores i com diaris generalistes, i em sap greu el que se li ha fet a Garagarza, i sobretot em sembla que el greuge comparatiu amb com se l'ha jutjat en un mes i pico a Garagarza respecte a com es van jutjar en el seu moment els dos anteriors directors esportius, em sembla un greuge comparatiu absolutament, absolutament escandalós, perquè Garagarza ha fet una bona gestió, ha fet unes bones vendes, i, com deia el Roger, ha comprat sense saber nosaltres exactament amb què comptava per comprar, però en tot cas s'ha tret algun as de la màniga força interessant, i la gestió de Montes ha sigut molt bona, i fins i tot diria que la gestió del cas del Sergi també va ser bona, i el gran fracàs del mercat d'estiu òbviament per mi ha sigut la venda de Joselu, en la qual Garagarza no en té absolutament cap responsabilitat. Ara sí que hi ha un marge, esperem, i ja veurem què passa al llarg d'aquest any, que si pugem, jo què sé, hi haurà coses, hi haurà alguns jugadors dels que ara n'estem semi-enamorats, no dels que estem absolutament enamorats, però sí dels semi-enamorats, que a primera no podran tenir el protagonisme que han tingut a segona, i això no toca parlar-ne ara, però ja que l'Oriol n'ha parlat, jo estic d'acord, no caldran forces diferents a primera, si és que per sort acabem pujant, entenent que encara queden, doncs, 37
jornades, sí, de res, per res acabi la segona.
Ahir ho vaig calcular, portem 11%, l'11% de feina feta, que ja... Bueno. 11% no està malament.
Oi, sembla molt,
Sí, sembla 11, molt. Mira, em sembla
11%?
Més... 11 ja, home, sí, déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé.
Home, 5 sobre 42, ahir vaig fer el càlcul i era 11. O sigui, estem malalts, realment, per fer aquest càlcul, però ahir el vaig fer, i era l'11%.
El 12.
Mira, un experico, Pacheta, acaba ja de fer-se oficial, que signa pel Villarreal per aquesta temporada, després de la situació de Quique Setién. Pacheta serà el nou habitant de la banqueta de l'estadi de la Ceràmica.
Vaig un futur entrenador de l'Espanyol.
Sí, ho tens clar, això, Xavier, que tard o d'hora el veurem a Cornellà.
Algun dia sí.
Bé. Ara que parlem de Cornellà, Oriol, els culers es queixen molt, tan malament s'està a Montjuïc?
No, mira, l'Espanyol va viure la seva millor època a Montjuïc, malgrat tot. És veritat que bé, pot fer mandra. A mi no me'n feia, la veritat, perquè jo aleshores vivia a la plaça Espanya i, escolta, ho tenia amb un tres i no res, amb una excursioneta i allà era. Però sí que hi ha algunes queixes que, home, sobretot ara, que em diguessis el rigorós hivern, evidentment, ja s'ho trobaran pobrets, perquè la rasca que fa allà amunt quan el, sí, quan el vent ve de mar és terrible. Allò no està sentenciat, portis el que portis. Però home, jo crec que no n'hi ha per tant. Si els cuiden una mica les escales mecàniques, que en el cas de l'Espanyol no era la nota dominant, jo no penso que, home, val la pena. I veure pues, els nous talents blaugranes, els fitxatges, mereix una excursió, tu, escolta, i
no sé. Sí, sí. No,
la veritat, els convido a pujar, perquè a sobre vaig sentir alguna companya locutora que deia que hi havia molt bones vistes des d'allà, i és veritat, també.
Jo he de confessar una il·legalitat.
Ai.
Que no, jo crec que haurà prescrit. Jo a Montjuïc molt sovint anava amb una pataca de whisky al mitjó. No perquè begui molt ni gens en general, sinó per això que diu, en moments, el mes de febrer recordo algun dia un amic i tal, que dèiem, hosti, és que necessitem escalfar-nos una mica, i no hi havia manera, per molt que t'abriguessis, i res, si t'abrigaves una mica per dintre, doncs la cosa passava una mica millor. I l'Espanyol tenim una altra cosa molt important en Montjuïc. Va ser la millor època, no vam baixar en cap moment, vam viure el partit de la Real, vam guanyar les copes, va haver la segona final de la
UEFA, sí,
etc. Però és que l'Espanyol té una cosa que no superarem mai, una generació que comparteixo amb l'Oriol i no amb el Roger, que és Sarrià. O sigui, Sarrià, o sigui, jo enyoraré Sarrià per sempre més, no? I per tant, Montjuïc és el que va venir després de Sarrià, i Cornellà és molt bonic, però és que jo sóc un perico de Sarrià, i Montjuïc és el que va venir després, però estic d'acord amb l'Oriol, que no s'està tan malament.
Pataca de whisky, Roger, mai anant al camp o no?
No. I de Montjuïc comentava, no?, les temporades més exitoses. Jo la que em va impactar més, o la que em va sorprendre més, va ser, crec que va ser de les últimes o la última, que l'Espanyol estava virtualment descendit a mitja temporada. Sí. Comença a fer una promoció al club d'entrades a 5 euros, i recordo partits contra el Depor, contra el Màlaga, 30.000 espectadors, 20 llargs, i era, hosti, allò va ser una cosa bastant espectacular. Vull dir, sí, sí. Potser aquí el Barça podria jugar amb això, no? De dir, bueno, si amb el joc no en tenim prou, doncs potser baixar una mica dels preus, no? I al final acaba fent l'estadi
Patxoca. I aquella temporada, que va ser el Ivan de la Peña amb el Diréis que estoy loco, i l'empat aquella 3 contra el Mallorca, que aquell dia es va tornar boig, l'Ivan de la Peña, aquell dia, aquella temporada, no sé què va passar amb els permisos televisius, però jo em perdo, però de cop, la part aquesta final, tots els partits eren oberts.
Sí.
De manera que, igualment, el camp gairebé s'omplia de molta gent, tot i que els partits va haver un moment d'impàs o alguna cosa, que els partits eren en obert. El dia del coro era un partit en obert, i els anteriors, el del Mallorca també, etc. No? Per tant, sí que sí, va ser... Sí, sí. Ara ja entrem en la fase batalletes, però realment va ser una bona època.
Sí. Mira, la tancaré aquí, la fase batalletes. Diumenge que ve, 6:45 de la tarda, que comença a ser l'horari estrella aquest de la segona divisió. Ens hem d'anar habituant, que hi ha molt partit a 6:45. Després hi ha molt partit en dilluns també de l'Espanyol, sí, que en vindran. Ahir l'Edu ja ens avisava que fa pinta que 3 de consecutius en dilluns, 2 segurs i un tercer que també fa pinta que serà en dilluns, però també aquesta franja de 6:45 els pericos se la poden anar reservant, perquè hi haurà bastant partit a 6:45 de la tarda, sigui en dissabte o en diumenge. Ho hem valorat tot plegat amb el Xavier Fina, amb el Roger Requena i també amb l'Oriol Vidal. Gràcies a tots tres per haver vingut avui al Superesports, que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies
a vosaltres.
Actualitzem algun marcador a segona, precisament. Ballera, ho ven sense gols, eh?
Sí, ha començat la jornada dissabte, el 37 de la primera, l'estadi del plantio de Burgos, com diu, sense gols, Burgos 0, Eibar 0, amb una ocasió clara de gol per l'equip local, la pilota, però, ha impactat el pal.
I a la vuelta, com ho tenim, Albert?
Doncs 18 quilòmetres pel final, en queden menys de 10 per començar l'última ascensió, Larra Belagua, amb dues curses, la del davant, per saber qui guanyarà l'etapa, que la guanyaran segur o pràcticament segur Ebenepoel o Bardet, que són els dos escapats, i per darrere si pot haver moviments a la general. El gran grup, o el grup de favorits, que és d'unes 20 unitats, és a 7 minuts d'Ebenepoel i Bardet, per tant no els atraparan, i veurem si hi ha moviments entre els Kuss i els altres candidats a la victòria, Roglic, Vingegaard, etc, etc.
A la Lliga Sobal tenim el Barça jugant partit a la pista del Bidasoa.
I de moment perdent, és l'inici però encara del partit, 7 minuts jugats de la primera part, Bidasoa d'Irun 5, Barça 4, ara en possessió per empatar. Recordo que és el segon partit del Barça, la Lliga Sobal, és la primera jornada de Lliga, però és que el Barça ja va jugar aquesta setmana, entre setmana un partit avançat de la novena jornada.
I tenim Irlanda jugant partit del Mundial de Rugby.
Guanyant còmodament a Romania, la segona meitat, gairebé als 20 minuts de la segona meitat, Irlanda 47, Romania 8.
Una pausa i anem cap a Reus.
RAC 1. Vols dur el teu cos al següent nivell?
Vine a posar-te en forma, sentir-te saludable i amb energia als centres esportius d'UIN.
Activitats dirigides, entrenaments de força i resistència, equipament d'última generació amb connexió al mòbil i un club júnior per als més petits.
DUIN Club, ara amb el mes de setembre de franc per començar amb la millor actitud.
Troba el teu centre DUIN més proper a duinclub.com. DUIN, benvingut al teu club.
Ja han començat les classes dels fills i ara ens demanen des de l'escola unes llibretes, retoladors i carpetes extra.
Cap problema. Aprofitem per anar a Servei Estació, on podem utilitzar el val escolar. I a més, de pas, comprem un uler per a la cuina i unes caixes per posar ordre als armaris. Servei Estació, la botiga que té de tot i per a tothom. Al carrer Aragó 270 de Barcelona. I aquest diumenge obren de 12 a 8 del vespre.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho. Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
I les 5 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11, quan arrencarà el Tu diràs amb el Miquel Agut per arribar a la 1 de la matinada. Després d'analitzar la situació de l'Espanyol, líder provisional d'aquesta segona divisió, havent sumat 13 de 15 punts en aquestes 5 primeres jornades de Lliga, a l'espera del que faci el Saragossa demà diumenge. De moment, el partit en joc no tenim gols. Burgos 0, Eibar 0, a 2:15, el partit més destacat d'aquesta jornada, el duel asturià entre l'Oviedo i l'Sporting. I de moment, esperant moviments entre els favorits a la victòria final en aquesta etapa de la Vuelta, i aquest duel, Ebenepoel-Bardet, que tindrem per la victòria en aquesta etapa de muntanya que acaba en un port de primera. D'aquí a 10 dies, mal comptats, del 21 al 23 de setembre, a Reus aterrarà la Champions femenina de tennis taula, per primera vegada, amb el Miró Reus Ganxets com a equip anfitrió. El seu president és el Joan Carles Virgili. Hola, president, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi, què tal?
Molt bé, això és una cita de les grosses, que la Champions femenina de tennis taula aterri a Reus.
Sí, 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 per nosaltres un club modest, petit, amb una curta història, perquè just comencem la novena temporada de la nostra trajectòria, a organitzar un esdeveniment de primer nivell europeu, doncs és tot una aventura.
Com s'aconsegueix, president, això?
Bé, nosaltres vam... Jo teníem clar, fa dos anys darrere ja vam organitzar l'ETO, la UEFA, diguéssim, si ho comparem amb el futbol, la fase de grups aquí a Reus. Bueno, és un... ens va agradar molt, creiem que és una manera, quan ets un club petit i modest, de projectar i d'alguna manera tenir més visibilitat. Si haguéssim aquesta fase l'haguéssim jugat fora, doncs segurament haguéssim sortit, si haguéssim resultat, d'alguna manera haguéssim tingut molta menys visibilitat que el fet de poder-la organitzar a casa. De fet, bueno, nosaltres vam vam sol·licitar la candidatura per presentar, per poder organitzar a les nostres instal·lacions aquesta primera fase, i bé, la veritat, ens ho van acabar concedint, i bueno, per nosaltres portem ja treballant-hi des de començament d'agost. De fet, ho vam rebre la notícia el 28 de juliol, que no vam tenir quasi temps, començar vacances i, bueno, i arrencar preparant tots els preparatius, buscant patrocinadors, buscant col·laboradors, organitzant una miqueta un equip de treball, diguéssim, per poder, doncs, intentar, doncs, acollir els equips que ens visitaran i donar i ficar, diguéssim, d'alguna manera la competició a l'alçada que es mereix. I bé, estem ja al mig, bé, a 10 dies de que passi, i a partir d'aquí, doncs, veurem com surt, no?
Amb el Vic com un dels rivals, amb el Kevili francès, el Panathinaikos grec i el Hodonín txec, en passen dos a la següent ronda d'aquesta Champions femenina. Opcions esportives, el president com les veu del Reus?
Bé, és esportivament és molt difícil. Nosaltres tenim un equip modest que, bueno, que lluitarem fins a l'últim moment, però estem parlant que l'equip txec i l'equip francès, doncs, jo crec que d'entrada són els favorits. I després, doncs, bueno, el Vic, el Partinaikos i nosaltres, doncs, bueno, lluitarem allí a veure si podem donar alguna sorpresa i entrar dintre d'aquests dos. És difícil, esportivament és difícil.
El tercer i el quart se'n van al que deia vostè, la UEFA, no? L'Eto Cup.
Correcte. Sí, sí, que de fet per nosaltres i com a conjunt segurament és una...